La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia! Sabeu que si agafeu 100 grams de vinagre, 100 de sucre, 100 de farina i 100 de clares d'ou, ho barregeu ben barrejat, ho poseu en un paper d'aquests de forn a 160-180 graus al forn, teniu una galeta de vinagre perfecta per fer un bon aperitiu? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Comencem anant cap al mercat de Sant Antoni a veure què s'hi cuina. Avui passa pel Bocato di Cardinale el cocteler, el bartender Josep Maria Gotarda. L'Òscar Gómez ens posa el bar David del Ninot a la Gui Virgínies. I avui, atenció, 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 perquè avui parlarem del Mató de Montserrat i la seva història. Vinga-li, va, tots a taula!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de passejar-nos pels mercats de Barcelona i avui anem al mercat de Sant Antoni, perquè allà ens hi espera la Conxita, que diu que té un peix, bueno, fresc, fresc, fresc. Conxita, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com esteu per aquí al mercat de Sant Antoni?
Pues bueno, aquí treballant una miqueta.
Teniu un mercat molt bonic, eh?
Sí, ens el van deixar molt maco.
Escolta, que hi ha més gent? Més, diguem-ne, gent que ve a visitar-lo o més gent del territori del barri que ve a comprar?
No, ve més gent del barri. Ve algun turista al cap de setmana, però el que realment ve és la gent d'aquí dels voltants i gent pues, que també ve amb cotxe, perquè pot aparcar perfectament a baix al pàrquing, però gent que compra, no gent de turistes a mirar.
Sí, el bonic és venir aquí, fer un bon esmorzar, comprar i després
exacte.
Ja cap a casa, eh?
Sí, senyor.
Escolta, vosaltres sou d'Elie Peixaters. Quins són els peixos que tenen més requesta ara a l'estiu?
Bueno, pues a l'estiu hi ha diversos peixos. La gent menja molt de musclo, molta sardina, la gamba, l'escamardà, el rap també. Hi ha molts peixos. A l'estiu hi ha un peix que a la gent li agrada molt, això. Sobretot també el marisc, les almejas, tot aquest peix és el que li agrada ara a l'estiu.
Això, el rap que costa, que és fàcil de cuinar, eh, la gent?
El rap és molt fàcil de cuinar, sí, sí, sí.
Escolta, si ara haguéssim de fer una recepta ben senzilleta, ràpida, amb el rap, aquí,
sí.
Quina recomaneu aquí, Conxita?
Pues mira, agafes una cua de rap ben maca i nosaltres, Elie Peixaters, te la fem amb dos lloms. Mm. Llavors agafes aquesta, la sales i l'embatumes bé amb pebre vermell. I agafes un ditet de llet i la fas bullir amb la llet. Quan la tens ja bullideta, la treus i la deixes refredar i la talles a medallons. Amb una safata poses salsa de tomàquet i tots els medallons per sobre i a damunt alioli, paper film i a la nevera. Un parell o tres d'hores que estigui ben fresquet i ja està. És com si mengessis llagosta amb molt... Aquesta receta té molt d'èxit a l'estiu perquè és molt fresqueta i molt suau i molt fàcil de fer.
Això, és un trampantojo, com diuen, no? Allò que una cosa que és una altra, que això a la gent li agrada també jugar, eh?
Sí, exacte. Sí, sí, queda molt bé perquè a més els crius també s'ho mengen molt bé. A l'haver-hi la salsa de tomàquet, la maionesa o el que vulguis, doncs els nens també s'ho mengen molt bé, com que està amb llums, no hi ha espines, no hi ha os, i va bé per tothom.
Clar, clar, clar. Escolta'm, a més, això sense espines li agrada a tothom. Clar, hi ha una cosa que és que hi ha peixos que porten més feina, com, per exemple,
sí.
Aquests peixos de carn més dura, no? De per fer suquet o per fer sarsuela, no? L'escòrpora, la lluerna...
Ah, exacte, això porta una mica més de feina perquè hi ha més espines i la gent avui en dia les espines no són gaire mans. Per això llavors ens fem llobarros a filets, dorades a filets, el turbó a filets, fem molt de peix a filets perquè la gent pugui variar de peix i s'ho emporti a casa tot net i polit.
Clar. Ara un dels peixos que també teia molt el bacallà és la tonyina, no?
Sí, la tonyina a l'estiu també està molt bona. Nosaltres tenim tonyina d'aquí, de l'Almadrava, molt bona, i llavors es pot fer simplement a la planxa, volta i volta, una empel crueta, també es pot fer com si fos sushi, la pots fer amb samfaina, també queda molt bona. La tonyina accepta totes les coses perquè ara és el seu moment, també.
Doncs escolta, Conxita, jo em sembla que rap, tonyina, unes gambetes, unes sardines, una miqueta de musclo i una lluerna per fer un suquet, ja pots preparar que acabem
sí.
El programa i venim a buscar-lo.
Pues quan vulgueu, ja ho sabeu, Elie Peixaters, el peix que vulgueu, aquí el tenim.
Moltes gràcies, una abraçada des del Mercat de Sant Antoni.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el cocteler Josep Maria Gotarda. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Jo sóc més de salat.
Què t'agrada, a veure, què t'agrada menjar?
Un bon capipota.
Home, això està molt bé, per començar el dia.
I tant que sí, és perfecte. Però ho faig de tant en tant, no ho faig cada dia.
Del mar?
Home, del mar m'agraden molt, molt els eriçons.
I de la terra?
A la terra, la becada.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Home, una amanideta.
Un vici culinari que puguis explicar?
Home, m'agrada molt els pepinillos aquests encurtits que fan a Alemanya i a Polònia.
Quin utensili de la barra no pots estar sense ell?
Home, sense una coctelera no seria res.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Ostres, aquí m'estàs deixant una mica així, no sabria dir-te. A mi m'agrada molt la mortadela, aquesta mortadela italiana bona.
Molt bé, molt bé, molt bé. Però hi ha un producte que no suportis?
M'agrada tot. No hi ha res, m'agrada tot. M'agraden les bledes, tot m'agrada.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba.
I l'última, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Home, a mi m'agrada acompanyar-lo amb una miqueta de pa torradet, un bon pa, sense tomàquet, que jo el tomàquet, pa amb tomàquet m'agrada molt, però... I després amb un còctel.
Home, hi ha un còctel per un bon tall de pernil?
Hi ha un còctel que és boníssim, que és un còctel d'aperitiu, que és un còctel sec, que és un còctel que té una graduació baixa, que és un còctel que es diu bambú. Porta un bitter de taronja, porta fino en rama, nosaltres fem rama, pot ser fino, i porta vermut blanc sec francès. Això és una meravella acompanyant el pernil.
Josep Maria Gotarda, moltíssimes gràcies.
Home, gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com. Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tenim a punt l'Òscar Gómez per posar un restaurant més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Bueno, què? Cap on anem avui?
Avui anem a un mercat, anem al Mercat del Ninot i anem a un bar que es diu Bar del David, al Mercat del Ninot. Que és...
Home, aquest el conec.
Sí, mira, de fet, no sabia si dir-ho, però ho explico. De vegades em preguntes, com has conegut aquest local? I et dic, doncs m'ho ha recomanat algun amic. Bueno, doncs el bar del David me'l vas recomanar tu, precisament.
Sí, és que saps què passa? Que són aquells llocs on quan tu vas a comprar dius, a veure on hi ha més gent, i on hi ha més gent, allò dels restaurants de poble o de carretera i que veus camions parats, doncs jo al mercat faig el mateix. El bar que hi ha més gent és d'on vaig esmorzar i vaig marxar de meravella.
Sí, és que és meravellós, perquè és un espectacle. Mira, la vitrina que tenen és una vitrina de tres pisos, és a dir, és com una espècie de paret de vidre amb tres pisos a dintre, literalment, plena de truites de patata amb albergínia, de botifarró, de cassoles, unes cassoles negres enormes, però enormes, amb guisats, cargols, tripa, cua de bou guisada, mandonguilles... Arrossos a la cassola, arrossos de muntanya, arrossos negres, fideuàs... Tot això t'estic parlant de les cassoles que tenen aquesta vitrina triple, que és un autèntic espectacle. I, a més, també tenen l'ensaladilla, el bacallà... És, de debò, que té un espai de barra amb aquesta vitrina, també té unes tauletes al costat. A mi m'agrada més la part de la barra, perquè a través d'aquesta vitrina els pots veure treballar i cuinar. Per exemple, fan unes molt bones braves, molt bones, bones. Com a curiositat et diré que quan li vaig demanar, va sortir, va dir, sí, sí, i tant, va sortir de la barra, s'havia quedat sense patates, va anar a la parada davant, els va fer anar a buscar patates àgria i va venir, les va parar, me les va fer, anava punxant, fins que no estaven perfectes, no me les va servir.
Escolta una cosa, però hi vas anar-hi a esmorzar o a dinar?
Hi vaig anar a dinar, però a part dels guisats volia també tastar les patates braves.
Punyetero, punyetero. Clar, és que és un d'aquells interès, clar, hem de dir que el mercat del Ninot, la gent de Barcelona el coneix, però la gent de fora de Barcelona que encara no hi hagi anat, jo el recomano perquè, mira, a Barcelona hi ha al voltant de 40 mercats, i el del Ninot per mi és un dels que té la nineta dels ulls, és a dir, és un mercat molt bonic, a mi m'agrada molt pel tipus de parada. Tots són molt bonics i tots hi ha molt bons professionals i molt bones professionals, però... Ostres, tu, tots tenim, diguem-ne, alguna cosa que ens enamora, no? I el Ninot no sé què té que, ostres, a mi m'apassiona aquest mercat.
La veritat és que el mercat del Ninot ha aconseguit un cert equilibri entre les parades que venen productes i les parades on també pots degustar. Hi ha bacallaners famosos, hi ha bars que fan molt bé, com el bar del David, i està en un lloc cèntric, és bastant tranquil, no té acumulacions de turistes, que això també juga a favor. La veritat és que és un mercat amb molt d'encant.
Escolta, i a part de les braves, què vas menjar?
Doncs mira, vaig menjar els cargols, vaig menjar les tripes, que és una de les grans especialitats del local. Surten constantment, la gent ve i et posen un platàs de tripa espectacular. I bueno, també fan altres plats, trinxat de la Cerdanya, seitons a l'Andalusa, fricandó, peus de porc. Jo és que no me'n sabia venir. Com poden cuinar tanta quantitat de cuina tradicional que requereix hores i temps, si posen molt d'hora en un bar tan petit? Realment és espectacular. I a les postres, que sé que m'ho preguntaràs, púding i flam. Flam, evidentment, casolà.
Púding i flam per aquest restaurant, el bar del David del Mercat del Ninot, un lloc fantàstic per anar-hi a esmorzar o a dinar, que és la parada número 40 d'aquest Mercat del Ninot del carrer Mallorca, 135, que entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres una abraçada.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I tu, avui, les voltes que m'han fet córrer aquesta gent, que a veure si els trobo per aquí, m'han dit que vingués per aquí la banda de Castellbell i el Vilar, però m'han donat una direcció que després això del Google Maps, no sé si l'ha trobat, vaja. Però em sembla que ja ho he trobat, perquè, a veure, en un lloc, en un indret, on tot estigui una cosa cap aquí, una cosa cap allà, on és el centre social dels pobles, de les barriades, dels indrets de Catalunya, el bar. I em sembla que sí que els he trobat, perquè estan fotent un xivarri aquesta gent. Aquí, a prop, mira, la veritat és que és bonic, eh? Veiem aquí aquestes muntanyes de Montserrat, i és que avui em sembla que Montserrat hi té alguna cosa a veure. A veure si obro la porta, i mira. Bon dia!
Bon dia, bon dia. Bona hora.
Escolta, se sent els sorollers de fora, sort que porto el micro aquí una mica agafat, eh? Escolteu, on estem exactament? Perquè Castellbell i el Vilar fa uns quants quilòmetres que l'he deixat jo cap aquí avall amb el cotxe.
Bé, sí, és que Castellbell i el Vilar al final és un municipi molt gran, que de fet agafa gairebé des del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt fins al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, però llavors on ets ara, on acabes d'arribar, és al poble de Sant Cristòfol.
Ah, Sant Cristòfol?
Sí, Sant Cristòfol, exacte.
Déu-n'hi-do. I dius poble. És a dir, com funciona això? Perquè, mira, que jo que sóc, diguem-ne, d'una comarca, diguem-ne, petitona i així, però, clar, això quan vas acostant més cap a les grans ciutats, un poble descentralitzat, com actueu vosaltres aquí?
Bé, perquè Castellbell és un municipi, i tots ho tenim com molt clar, i som castellvilarencs, però, per exemple, aquí dalt, a Sant Cristòfol, de sempre, de tota la vida, doncs hi ha molta identitat pròpia de poble. I llavors, doncs, hosti, l'hem de respectar i fomentar.
Això ens ho diu en Genís Frontera Vila, que és historiador i és coguionista d'un documental fantàstic que, de fet, per això avui venim aquí, i també és del Centre d'Estudis El Brugit de Castellbell i el Vilar. I aquí al costat també tenim la Anna Oliveres. Anna Oliveres, què tal? Com estàs?
Molt bé.
bé.
Tu també ets coguionista d'aquest documental que no hem dit encara el nom, però que es diu Roques.
Exacte.
Que ara me'n parlareu de tot això, i tu ets neta i besneta de matonaires. Què representa el mató per aquest indret aquí al llindar, diguem-ne, de la muntanya de Montserrat?
Home, el mató és un producte que totes les famílies el tenen com molt interioritzat, principalment aquests poblets dels quals hi va haver durant molts i molts anys, i després en parlarem, un seguit de dones, àvies, noies més joves, canalla fins i tot que pujaven amb les àvies, a Montserrat a vendre aquest producte tan conegut i tan arrelat del nostre país, que és el mató.
El mató, que és aquest producte que ve a partir de la llet, i parlarem de tot, de què és mató i potser també inclús de què no és mató, de com es fa, de quines variants hi ha, però crec que si alguna persona havíem de tenir avui aquí també és alguna d'aquestes responsables que està dins d'aquest documental Roques, que és matonaire, de fet segurament hauríem de dir matonaire jubilada, la Rosa Enric Calzina. Rosa, com estem?
Bé, molt bé.
Escolta, us puc preguntar quants anys teniu?
Sí, 91 i mig.
91 i mig. Escolteu una cosa, i a veure, on s'ha de signar per estar tan arrebaixinat com vos amb 91 anys i mig?
Quin lloc.
No serà el secret de la felicitat i de la salut menjar-se un mató de Montserrat cada dia?
Sí, no, però ara ja no.
Però en mengeu de tant en tant,
sí,
encara?
Sí, i tant. Sí, no, és molt bo que és.
Què representa el mató per a vosaltres, Rosa, i sobretot el mató aquí a Montserrat i veure aquestes muntanyes cada dia que us lleveu?
Bueno, doncs pues, que té molta importància perquè havíem anat molts anys a vendre el mató a Montserrat.
Quan vau començar a vendre el mató a Montserrat?
Els anys 50.
Els anys 50.
Els anys 50, sí, cap als 54, sí.
I això era una cosa, diguem-ne, que ja venia de família? Us hi vau trobar?
Sí.
Com era això?
Sí. Jo em vaig casar aquí al poble mateix, soc filla d'aquí al poble, i anaven a vendre Montserrat, i anaven també amb el mató, i bueno, el mató i tot el que teníem, verdures, fruita, de tot. Però a més el mató sempre ha sigut el principal, el mató.
Doncs avui amb la Rosa, l'Anna i en Genís parlarem del mató de Montserrat. Avui som a Castellbell i el Vilar amb la Rosa Enric Calzina, matonaire, l'Anna Oliveres Cugueró, coguionista d'aquest documental Roques, i també en Genís Frontera, que també és coguionista d'aquest documental i historiador, i tots dos són membres d'aquest centre d'estudis del Brugit de Castellbell i el Vilar. Escolteu, a veure, primer de tot, com és que us vau decidir al final, diguem-ne, a fer un documental, i per què el vau fer?
Bueno, un bon dia amb en Genís vam anar a veure la Núria de Cal Macari, que és una de les testimonis que apareixen en el documental. Un dia senzillament a parlar amb ella, fer-la petar, un dia d'hivern a casa seva, i amb aquella conversa que vam tenir aquell dia, la Núria ens va relatar moltes coses personals d'ella i vivències d'ella de tota la seva vida, però hi va haver un tram de la seva vida on ens va començar a explicar que pujava a vendre a Montserrat, que pujava a vendre mató, que pujava a vendre les coses que a casa es collien, i d'allà, amb aquell relat d'aquell dia, que no només va parlar d'ella, sinó que va parlar de les altres companyes i veïnes d'aquí, d'aquest nucli rural, amb en Genís vam dir: ostres, hem de tornar, un altre dia hem de tornar, i vam anar-hi un dia i un altre i un altre, i arrel d'aquestes converses amb ella vam començar a entrevistar altres àvies del poble, tant de Castellbell com de Marganell, com alguna de Monistrol, i va ser quan vam decidir: ostres, això ho hem de recollir, però pensàvem inicialment en un format com ara, doncs, un llibretó o fer una exposició, perquè les famílies també ens ensenyaven recull gràfic amb fotografies, però en un moment donat que anàvem caminant, ja portàvem uns mesos fent entrevistes, s'incorpora amb nosaltres una companya antropòloga, la Margalida Molet, i ella és la que ens fa fer un tomb a tot aquest enfoc d'aquesta recerca que estàvem fent, i ens diu: no, això ha d'anar en un documental, teniu els testimonis en primera persona, els heu de gravar, i els heu de gravar ja, perquè evidentment eren dones amb edats molt grans, amb estat de salut delicat, alguna d'elles, i allà que ens hi posem, sense saber-ne gens.
Estem parlant d'un projecte que ha donat la llum fa unes setmanes. Genís, però aquí hi ha una cosa molt important. Parlem d'antropologia, parlem d'història. Això del mató a Montserrat no és de fa 4 dies, no és dels anys 60, ve de molt més enllà.
Sí, sí, ens hem de remuntar al segle XIX per trobar els orígens d'aquest mercat, d'aquesta pagesia i de les matonaires. El cas és que, investigant, fent recerca, vam veure que ja durant la primera i segona meitat del segle XIX, Montserrat ja és una abadia molt important, un centre de pelegrinatge de primer ordre, fins i tot ja des d'època medieval, i amb el que es troba l'abadia justament és que rep molts pelegrins i molts visitants, estem parlant ja de milers de persones, i com que és un gran roc, al final Montserrat no tenen prou vitualles ni tampoc prou agricultura per poder mantenir avituallat tota aquesta gent. A més, si sumem l'epidèmia de còlera del segle XIX, que va fer que molta gent de Barcelona fugís d'aquest còlera més aviat barceloní per refugiar-se a Montserrat, aquesta població itinerant dalt de la muntanya va augmentar. Tot això va fer que l'abadia de Montserrat, la comunitat monàstica, cridés a la pagesia de la cara nord de la muntanya de Montserrat perquè pugessin de l'abadia a vendre els seus productes. Tot allò que produïen a la falda de la muntanya pugessin a vendre-ho a dalt.
Així és un format més de mercat, com un mercat, diguem-ne, de... Ara està molt de moda això de a qualsevol cosa fent fires. Al final, jo un dia vaig dir-ho i al final ho acabarem fent. La fira del mango potser encara no, però a Catalunya ja tenim alvocats, i per cert, molt bons, no? I potser sí que algun dia acabarem fent la fira de l'alvocat a Catalunya. Però clar, això d'una cosa tan senzilla, tan humil, un producte tan... de l'autosuficiència de la pagesia com és el mató, què va representar això? Perquè, clar, al final això no deixava de ser gairebé un producte com un regal que un es feia quan anava a peregrinar o anava a fer la visita a Montserrat.
Clar, en un primer moment, les pageses, que de fet van fundar el mercat de les pageses, així és com era conegut en un primer moment, pujaven tot allò que tenien. I, evidentment, com que cada casa, com a mínim, tenia 3 o 4 cabres, d'aquestes 3 o 4 cabres sempre en sortia mató i formatges. I tot això ho pujaven a vendre dalt de la muntanya i dalt de l'abadia. Què va passar després? Que com que... A mesura que van anar passant les generacions, canvien les circumstàncies econòmiques i socials, i a partir dels anys 50 i 60, aquella abadia que rebia pelegrinatge, al final també rep gairebé més turistes amb més o menys devoció religiosa, llavors de cop i volta el mató, aquest producte tan senzill que dius, es converteix en aquest producte estrella, en aquest souvenir que desbanca justament la resta de productes. Els productes que abans es venien també eren els ous, aviram, conills, fruita, verdura, però llavors amb aquest auge mig turístic el mató es converteix en el producte estrella, en el souvenir de la muntanya i de l'abadia de Montserrat.
Clar, és que em feu pensar que, clar, ara si mirem, diguem-ne, per exemple, la Gastroteca, que és un dels bons portals que tenim de productes catalans, i mirem allò que és la paraula mató, dirà que és un producte estrella de Catalunya, no?, que està elaborat amb llit de vaca, de cabra, d'ovella. Però clar, aquí estem parlant del segle XIX. El segle XIX... és fa 4 dies, i les vaques que van arribar aquí van arribar precisament per allà al voltant de principis del XIX, no? Per tant, aquí el mató, Rosa, antigament no es feia de vaca, no?
No, es feia de cabra.
De cabra, perquè de fet aquí estem en una zona, no?, de que hi ha una gran expansió, podríem dir, de tot el que és, diguem-ne, els ramats de cabra que hi ha a Catalunya.
Sí, però aquí les cases, quasi totes les cases... tenien 3 o 4 cabres. I llavors aquesta llet que es treia, pues, es guardava cada dia, que no hi havia neveres ni hi havia res, es guardava, es bullia cada dia i es guardava tota la setmana, i si convenia, pues, fins al dissabte no anàvem a vendre a Montserrat el mató, perquè el fèiem el dia abans d'anar a vendre, clar. Però aquest mató era de les cabres, que només hi havia cabres i prou.
Clar, era allò de que, si aquella setmana hi havia 40 litres, doncs en fèieu 40 litres,
sí, bueno,
no 40 quilos de mató, eh?
Sí, sinó bueno, 40... ho suposat, però no, que no hi eren, perquè s'entreia, però no gaire, amb 3 o 4 cabres poca llet estrella, però bueno, es podia fer uns bons matons.
Sí, sí. I com el fèieu el mató, aquella època?
Doncs pues mira, amb herba col. Aquella herba col que en diuen, aquella herba que en diuen...
Els pístils de la carxofera borda, no?
Ah, això mateix. Això,
em sembla, en un científic, en diuen Cynara cardunculus, d'això, no? Eh que sí?
Sí, 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 poder sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Això sí que aquests noms jo no us els diré, però herba col sí, perquè posàvem, fèiem com un monyo amb un drap net de cotó i llavors el posàvem a dins de la llet que fos ni tèbia ni molt calenta, ni freda ni molt calenta, vull dir, més aviat tèbia però tirant a calent. I llavors posàvem el monyo aquest a dins, agafat aquí a la vora, que no se n'és cap dins del tot, i allà pues, estava una mitja horeta, ja veies com la llet ja es anava quallant i ja tenies aviat, tenies el mató ja a punt per escórrer i ja per guardar-lo, bueno, posar-lo en un mollo que tenia sempre de ferro, perquè llavors ni plàstic ni tot això no hi era, i com una fiambrera de ferro. I llavors, mira, ja teníem el mató per anar a vendre.
Era una manera també de conservar, diguem-ne, un producte com la llet, això d'anar-lo guardant durant tota la setmana, sí, aquesta sí, llet sí. Bullida, no?
Sí, sí, sí.
Per poder-ho fer.
Per poder-ho fer i de passo, pues, per poder-nos defensar una miqueta, perquè de tot el que collíem, de rics no ens en fèiem, no? Perquè la feina era anar passant amb la mica de l'hort i les vinyes i tot. Bueno, esclar, collies de tot. Si anem a mirar, ametlles, olives, raïm per fer pa, blat per fer el pa, els raïm per fer el vi, però vull dir que no era suficient només amb això per anar vivint. Sort teníem d'anar a vendre.
Bueno, també suposo que unes quantes gallines, alguns conills, no?
Sí,
això també,
sí,
perquè
i
això
i
és el que teniu,
porcs,
no?
El porc
també, no?
Cabres, conills, gallines... Sí, sí, de tot, i les cabres, això sí, de tips d'anar a buscar sacs d'herba i feixos de bors, que dèiem que eren els ceps, però els bors, i això sí, sempre, cada dia tenies la mateixa feina.
Escolteu, i us en recordeu de quantes dones més o menys pujàveu a la vostra època cap aquí dalt a Montserrat a vendre mató?
Sí, bueno, una bona colla, eh? D'aquí al poble sol, perquè venien els de Marganell i tot, i a baix també hi havia alguna, no gaire, Castellvell, Monistrol, bueno. Però de Marganell i aquí, quasi totes eren de Marganell i Sant Cristòfol, almenys érem cap a 18 o 20, entre totes, quan anàvem ja ho érem, ja. Omplíem tot el tros de la plaça d'allà de, que no sé com ne diuen, ja d'aquella plaça de la que entres després del Graig.
De l'Abat Oliva,
sí,
la plaça de l'Abat Oliva.
El Graig, que d'aquella pujada que fa, la plaça aquella. Sí.
Escolteu, hi ha una cosa important en tot això, eh? Som catalans, diguem-ne aquí, i suposo que hi havia, no sé si hi havia algun pacte, diguem-ne, de fer el preu tots igual o no. Com funcionava això?
No, sí, es feia de totes, bueno, la dita era de 3 pessetes a 100 grams, 3 unces que dèiem.
3 unces, no? Sí.
3 unces, 3 pessetes, però si podíem, ja més cap aquí, diguéssim, ja, jo ja feia temps de bons que anava a vendre, ja el veníem a 4, els 100 grams. Però, és clar, si no es venia gaire, les que teníem, perquè després van començar a portar llet de vaca amb uns pots grossos que portava el cotxe de línia cap aquí, però els que no gastàvem aquella llet, doncs gastàvem només la llet de
cabra.
Les cabres, les que teníem a casa, doncs escolta tu, si podies vendre 3 i el podies vendre tot el mató, miraves de poder entremig de fer-ne passar algun de més barato. Clar, llavors la del costat, si se'n donava compte, deien, oh, coi, és que si tots es féssim igual, aquí que allà. Però, esclar, tu pensaves, Jo la meva sogra sempre saps què em deia?
Què deia, què deia?
Val més que no porti gens de mató i que l'haguis vengut més barat que no pas que el venguis car i portis la meitat a casa, perquè tot el negoci s'anava millor. I d'esclar, i tenia raó. I en canvi, mira, si hauries de vendre una mica més barat, doncs, bueno, la qüestió és treure-te'l de sobre.
Clar, perquè el mató de, sí, fet amb llit de cabra i fet amb llit de vaca, el sí, color és lleugerament diferent.
Sí.
Això, diguem-ne, amb la vista es veia, no, sí, Rosa?
Bueno...
O canvia més amb el d'ovella. Algú feia d'ovella, sí, aquí, aquell
no,
temps?
No, no,
no, d'ovella. No n'hi havia. Les ovelles són més, diguem-ne, cap a la banda de muntanya,
sí,
no?
Sí,
on es fa la transhumància.
Però aquí no. Aquí era un de vaca, un de cabra. I al final, el de cabra, saps què va passar? Que ja es va acabar. Perquè a les cases tothom es va anar traient les cabres... I llavors només venien els pots de Manresa de llet de vaca.
Clar.
Però bueno, era bona tota, tot era bo, el mató, tant si era de vaca com de cabra, tot era bo.
Home.
Que passa que quan estàs acostumat amb el de cabra, el trobaves més bo aquell que l'altre.
Clar, és que aquí hi ha una cosa important, Genís, i és, més enllà, diguem-ne, del que puc arribar a ser, o ara, som el 2024, i ara està molt de moda això de parlar de si la llet de vaca o la llet de cabra, que, si un és més saludable que l'altre, no, ara parlem de la A2A2, que és aquesta llet de vaca, que té unes proteïnes molt millors que tot això. Clar, això aquell temps no hi era, prou feines hi havia, diguem-ne, com diem, a la subsistència de la família, no?
Sí, sí, és ben bé així. De fet, quan hem fet el documental, doncs sempre les primeres impressions d'aquelles primeres pageses i matonaires que entrevistàvem era això, no? Aquesta lluita per la supervivència, subsistència, i com l'eina, doncs, de poder muntar un mercat que, a més, és molt singular, és molt únic, perquè normalment la pagesia es situa a la muntanya i baixa a vendre a la plana. Aquí és just al revés. És una pagesia situada a la falda d'una muntanya que puja dalt d'un roc a muntar un mercat i a vendre, no? Vull dir que és gairebé únic, no? I és ben bé, doncs, poder sortir d'una situació bastant, doncs, precària i poder tirar endavant, sí, sí. I a més, que ho feien dones. És a dir, eren dones, eren les dones de les cases, pals de paller, com moltes vegades diu l'Anna, doncs les que tiraven endavant amb tot el que representava, perquè s'havien d'entendre amb una societat molt masculinitzada, amb una comunitat monàstica, en moments de règims, tant fos durant la dictadura de Primo de Rivera o després el franquisme, vull dir que no ho van tenir gens fàcil. No ho van tenir gens fàcil.
És que ara jo penso, jo mentre estaves parlant passava dues coses. Jo ara estic una mica despistat perquè he vingut amb el cotxe, però el que marcava allà a la pantalla... Amb cotxe d'aquí ben bé a l'abadia, quan hi ha, més o menys?
Hosti, doncs, ara sí, mira, si fos ben bé des d'aquí, anant ara per aquí, pel Mas de la Calzina, no?, i el Revolt de la Paella, i què estaríem, potser uns 20 minuts? Una cosa així, sí, amb cotxe.
En canvi, és aquí mateix, o veiem aquí les muntanyes, no?
Oh, sí, esclar, però fes-ho a les tantes de la matinada, o sigui, fes-ho a partir de les 2 o les 3 de la matinada, que és quan ho començaven a fer elles.
I caminant.
Caminant.
Anàveu caminant.
Caminant amb la mula, també.
I quan tardàveu des d'aquí, casa vostra?
De quan hi havia.
De quan, sí, quan tardàveu?
Ah, bueno, una hora i mitja ben complerta, quasi vora 3/4, perquè llavors no hi havia la carretera aquesta que hi ha aquí sota. Era tot camí com aquest d'aquí dalt, de terra. I passàvem pel mig del bosc, fins a la Calcina... D'aquí sobre la iglesia, d'allà fins a la Calcina, quasi anàvem pel bosc. I amb un camí estret per mig del bosc a les 3 de la nit i les 4, i cap allà.
Ara em feu pensar que si tots haguéssim de caminar una hora i mitja o dues per anar a vendre uns quants matons i això, i en canvi ara... hi ha gent que se'n va a fer gimnàsia, no? No, bueno, això no sé si és un gimnàsia ara, aquesta època, però és curiós com a les grans ciutats la gent paga per anar a fer, diguem-ne, esport, però hi va amb cotxe i va amb moto, no? És a dir, que hi podria anar-hi, evidentment hi ha molta gent que no, no? Però
és com un contrasentit moltes vegades a coses que fem avui en dia, no? Abans aquesta hora i mitja que teniu dues per arribar aquí dalt, no?
Ui, Dani, abans a les dues de la nit per carregar, ja ho deixàvem tot a punt el dia abans, els cistells i tot tapat, ja tot a punt, però ens llevàvem i carregar la mula i escolta, i portàvem, perquè em portàvem tres cistells a cada cantó de Sarrió. Vol dir que duien sis cistells a dalt d'una mula. Vull dir que, o del que fos, de l'animal que fos, però bueno, jo dic mula perquè a casa sempre hi havia hagut una mula.
Ara que dieu això, jo he vist aquí una bossa que m'agradaria molt que em diguéssiu exactament què és cada un d'aquests elements que teniu aquí, perquè això suposo que també ho heu anat recollint de diverses persones, no?
A veure...
tenim aquí. A veure, home, la lletera aquesta jo la conec, eh? Aquesta jo em havia fet anar a casa també a buscar la llet.
Però sí, tenim una lletera petiteta que era per anar doncs, al corral on hi havia les cabres, no? I anar mullint les cabres. Això era una de les coses que feien servir.
Bueno, petiteta.
Aquesta és petiteta. Sí, més grans. Però aquesta era com més petita. Després també a les cases doncs, hi ha els motlles d'alumini.
A veure. Mira, bueno, d'alumini, ara també n'hi ha un de ceràmica o de fang, no?
Bueno, també hi ha la formatgera de ceràmica, que també la feien servir en alguna ocasió, no? Que un cop fet el mató, si aquell mató, doncs, pel que fos, no s'arribava a vendre, l'aprofitaven, el salaven i en feien un formatge fresc. Mm-hmm. I aquí hi ha els motlles que eren d'alumini, els originals per fer el mató.
Sí, de fet, són com dos cassons sense el mànec, no?
Exacte.
Rosa?
Com que no hi havia plàstic, ni hi havia res, llavors, de tot això, tot eren coses d'aquestes, de fimbreres.
Aquella època no parlàveu d'això dels microplàstics com es parla ara, eh? Déu-n'hi-do. I ara què més tenim aquí? A veure.
Portem també els draps que es posaven a dintre els cossis d'alumini i portem també una banqueta de fusta plegable que tenien totes les dones a darrere de la parada, perquè la parada originalment o era a terra amb draps i tenien la fruita, bueno, els cistells carregats de fruita i verdura, però després van començar a incorporar unes caixes de cartró de fusta, on hi posaven una mica de drapet blanc, allà sobre hi posaven les balances i llavors hi posaven també el plat amb el mató de quilo o de quilo i mig. I tenien aquestes banquetes, que elles les duien plegades de camí, cap dalt i cap avall, pujant i baixant, carregaven aquestes banquetes de fusta, però on seien, a darrere d'aquesta caixa de fusta que els servia de taulell, com una mena de taulell baix, petit.
Som a Sant Cristòfol, aquí en un indret fantàstic a la falda de Montserrat, parlant precisament de mató, parlant d'aquests atuells, aquests utensilis, parlant d'aquesta història, d'aquesta tradició, amb aquest documental que van fer l'Anna Oliveres i en Genís Frontera, el documental Roques, que jo no sé quantes dones vau trobar Anna i Genís per poder-ne parlar i per poder, sobretot, no, que no quedessin en l'oblit amb aquesta feina tan divertida i xula que heu fet.
Bueno, hi havia les testimonis de primera generació, que n'hi havia al voltant de 10, més o menys.
Uh-huh.
Després hi havia les de segona generació, tant dones com homes, perquè hi havia filles i fills. I res, més o menys, en total d'entrevistats, unes 30 persones crec que vam arribar a entrevistar.
Sí, hi ha una trentena de persones entrevistades.
La persona més jove que vau entrevistar?
Hosti, la més jove, eh? La més jove hauria de 60 i escaig, no?
Mm. Déu-n'hi-do. Escolteu, clar, parlant molt del mató, el mató que feia la Rosa, Enric Calzina, amb l'herba col, aquests pístils de la carxofera borda, que són d'aquest color blavós, que el vas assecant, que després l'agafes, el poses amb aigua, el deixes tirar dintre de la llet, que aquesta llet et qualli així, però ara hauríem de parlar una miqueta del mató avui en dia, no? Perquè, evidentment, tal com es diu la Rosa, clar, quan tenies la llet de cabra amb una miqueta d'herbacol ja n'hi havia prou, va arribar un moment que va arribar la vaca, però també va arribar una altra cosa que tu n'has parlat una mica. Primer, la guerra, no? Que això no sé com va afectar, diguem-ne, amb totes aquestes famílies i aquestes matonaires, i després la industrialització. Com vau viure la guerra, Rosa?
No, bueno, jo la guerra, esclar, vaig néixer el 32 i jo, tot el de la guerra, era petita, tenia 4 anys quan va haver tot això i no tinc a casa, bueno, sí que me'n recordo que vam venir allà que teníem la botiga, teníem una botigueta aquí al poble, perquè era l'única que hi havia, esclar, un poble petit així, i feina viure. Doncs me'n recordo que vam venir una colla de soldats i ens ho van endur tot. Teníem un germà de la meva mare que estava a dalt, que estava impossibilitat perquè ja feia anys que tenia una malaltia d'ossos i estava a casa d'ella, de la mare, però llavors es van sapagar que estava a casa. El va tenir ella una temporada. I me'n recordo que la mare els hi deia deixeu-me almenys llet pel meu germà, que el pobret no pot llevar-se, que està al llit, que aquí, que allà. I bueno, al final van deixar 2 o 3 pots de llet d'aquella d'ametlla. I tinc present això, però vull dir, no, jo, com que no, de gana no em vaig passar gens, vull dir, no em vam passar, doncs no tinc cap mal record del demés, no.
Clar, i arriba, com dèiem, això, no, diguem-ne, l'expansió, la industrialització també del món formatger. Aquella època teníem mató, teníem recuit, una mica de brossat, algun formatge que era això, no, el mató que quedava li posàvem sal. I ara tenim la gran sort de tenir gairebé més de 400 formatges a Catalunya, formatges artesans, però el món del mató, com el veieu i com el viviu des d'aquí? Perquè, clar, jo suposo que ara hi ha poc mató fet amb herbacol, no?
Oh, jo em fa la feta que ara no em gasten d'herbacol. Va sortir un líquid que era com aigua, de color ben blanc, i sé que posaven d'aquest líquid, però jo ara d'herbacol no crec que en gasti ningú ja d'herbacol.
Però encara n'hi ha algun per sí. L'Empordà, algú també per no, aquí a la zona del Prepirineu, sí, però clar, ser. Evidentment, molta menys gent, no?
Molt pocs n'hi ha d'haver.
Sí, sí, ara el món matonaire d'aquí, doncs, del cantó de Castelló-Vilà, Sant Cristòfol i Marganell, doncs, a més, amb... Hem de pensar que a Montserrat em sembla que ja hem tornat a les cotes de visitants d'abans de la pandèmia. Em sembla que ja ara l'any passat, a 2023, van venir 3 milions de persones a dalt d'aquesta roca. Vull dir que aquí, doncs, els matonells d'aquí, que encara queden, doncs, famílies que s'hi dediquen i que, de fet, doncs, fan un molt bon mató, doncs ja ho fan d'una manera més... Ho fan d'una manera molt acurada i de bona qualitat, però de manera més industrialitzada.
Clar, i sobretot, com dèiem això, no? En base de llet, no? De vaca, que clar, ja no és llet de cabra. Però tot i això, diguem-ne, potser sí que encara, diguem-ne, aquestes grans famílies formatgeres i artesans que tenim a casa nostra diferencien una miqueta, no? És a dir, ben etiquetat el que és un mató de cabra, el que és un mató de vaca, perquè, clar, diguem-ne, des d'un punt de vista no de qualitat, sinó de tipologia, és molt diferent, això. Quanta gent hi ha ara aquí a Montserrat que hi vagi a vendre mató?
Que pugin a vendre mató a Montserrat, hi ha 7 cases, 7 famílies, sí. Llavors, de productores, a veure, ara, això és complicat ara.
4, crec.
Perquè em sembla que de productores n'hi ha 4, d'aquestes 7 famílies matonaires que continuen venent a dalt a l'abadia, sí.
I segueixen tinguent els propis animals o compren la llet?
Majoritàriament compren la llet, però també és cert que ara, ja fa uns anyets, han començat a tornar a tenir ramats propis.
Això és interessant, eh?
I ramats propis de cabres, sí. Mm-hmm. Sí,
clar,
sí, sí, sí.
Clar, clar. Això moltes vegades són aquelles coses que no ens en donem compte que torna, no? És a dir, a vegades allò sempre es diu que fer un pas endavant és a vegades és fer-ne un parell o tres o quatre enrere. Clar, a més tenim una cosa molt bona i és que el mató des d'un punt de vista gastronòmic lliga a moltes coses. Parlàveu, Rosa, d'aquest oli tan fantàstic que teniu per aquí, que a més hi ha algunes varietats que només teniu gairebé vosaltres aquí a la zona de Montserrat, no? La vera, la palomar, quines varietats teniu aquí d'olivera?
D'oliveres?
Sí, per fer l'oli.
Ah, això, res. No, 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 ara no en collim gens d'oli.
No en colliu?
No.
Home, però mira que hi ha gent que en fa ara d'oli, de bo.
Sí, tant, però nosaltres no tenim ni una ja d'olivera, perquè tot el que teníem a casa, tot era de parcers, vull dir, i pagàvem allò que es pagava de parcers. Mm-hmm. I no res, teníem més de 700 ametllers.
Déu-n'hi-do. I quantes en queden ara d'ametllers aquí?
No, cap. Sí, tres o quatre per allà darrere casa.
Home, ara que estem allò en plena primavera, ja aniria bé anar a collir uns quantes ametlles. El que no sé és el delit de les cames, Rosa, si va bé o no. Amb 91 i mig, ja m'ho he dit, no?
Sí, sí, tant. Sí, no, les cames a rai no m'importen, no cap allà.
Escolta, com us el mengeu vosaltres al mató? A veure, ja. Anna, Genís, Rosa, com t'agrada menjar el mató?
Doncs tant amb mel com amb xocolata desfeta.
Ah, mira, punyetera. És llaminera, l'Anna, eh?
Sí. I vos... Amb xocolata no, sucre o mel.
Amb sucre o mel.
Però m'agrada quasi més amb sucre que amb mel, i això que mel em menjo cada dia.
I és més saludable, diuen, la mel que el sucre,
sí,
eh?
Sí, amb llimona, al dematí, cada dia, un got de suc de llimona amb aigua i mel.
Mira, veus, tenim un dels secrets de la longevitat de la Rosa.
És aquest, sí.
Genís, i tu què? Com t'agrada el mató?
No, jo sóc un clàssic, eh? Vull dir, jo m'ho menjo amb mel. Sí, jo em foto el mató amb mel i ben trituradet, això sí, ben barrejadet. I avall, tu.
Home, jo crec que aquí, en aquest indret que estem avui, aquest bar-restaurant aquí, a la falda de Montserrat, hauríem de fer el menú degustació del mató, no? Començar amb una amanida, per exemple, ara quan vingui l'estiu, amb unes bones tomates, o amb préssec, el mató amb préssec és molt bo, eh? Així també amb un bon raig d'oli, no sé, vull dir que les albergínies, per exemple, que de fet... per aquí al costat, és on van, diguem-ne, recuperar l'albergínia blanca.
I tant.
Aquí a la Fundació Alici, aquí al costat. Per tant, jo crec que el mató n'hi ha per donar i per vendre la cuina. Per tant, jo crec que és una bona manera, sobretot, de que no es perdi aquesta tradició i, sobretot, aquesta saviesa, no, Anna, d'aquestes dones, aquestes matonaires de Montserrat.
Doncs sí. Bueno, una mica al llarg d'aquest recorregut, no?, i d'aquesta recerca, doncs, ha servit una mica per posar en valor tota aquesta tasca que elles feien i una mica, doncs, de reconeixement, que elles mateixes, doncs, no n'eren conscients. Però el fer aquest treball, parlar-ho amb elles, el gravar-les, el donar-ho a conèixer, no?, jo crec que ens hem de quedar amb això, amb aquest treball divulgatiu, no?, d'aquest entorn rural, d'aquest producte, d'aquestes dones, de les seves vivències, les seves penúries, les seves anècdotes, però que això enriqueix molt, és una riquesa en memòria oral molt important i que hem valorat molt nosaltres.
I a partir d'ara què? Perquè, clar, una cosa és, no, com diu el savi, és tot aquell camí que fas quan estàs fent una cosa, no? Però quan ja està feta, i ara què? Què en fem del mató? Què en fem de les matonaires? Què en fem d'aquest documental? On no el podem veure?
Bueno, estem promovent-lo, inscrivint-lo també en alguns festivals temàtics, també estem fent projeccions allà on ens el demanen, eh? Ja siguin municipis, ja siguin entitats, ja siguin biblioteques, ja siguin escoles. L'objectiu principal és donar-lo a conèixer, perquè jo crec que s'ha de conèixer. A vegades hem de mirar una mica enrere i aprendre molt d'aquestes vivències d'aquestes dones.
Que aquesta feina que van fer tot aquest grapat de dones, tot aquest grapat de famílies d'aquí, aquesta banda de la falda de Montserrat, no quedi en l'oblit, perquè diuen que qui perd els orígens perd, diguem-ne, la llibertat i es perden les tradicions, i això és allò que no pot passar mai. Rosa, Enric Calzina, Anna Oliveres Cugueró i Genís Frontera Vila, moltíssimes gràcies per avui deixar-me obrir les portes, aquestes portes que heu obert a casa vostra per la fonda. I escolteu, a mi m'heu fet venir unes ganes de menjar mató, que a veure, jo no sé, trobaríem pas aquí alguna cabra per anar-la a munyir?
Algo trobarem, algo trobarem.
Sí? Difícil.
No, qui la munyirà?
La Rosa munyirà.
Sí, perquè em sembla que si l'Anna, en Genís o un servidor l'haguessin de munyir, no menjaríem pas mató, eh?
Difícil.
I jo em sembla que no sé si tindria prou força ja, perquè les mans també ja em fallen, eh?
Bueno, vos ens ho ensenyeu i en Genís, que té delit, ja s'hi posarà.
Sí, ja.
Tu me l'ensenyes, Rosa.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís avui ens la porta el senyor Grimaud de la Reynière, que diu... Un anfitrió que no sàpiga trinxar ni servir és com el que posseix una magnífica biblioteca i no sap llegir. I és que, senyores i senyors, hem de servir bé les taules, les hem de parar bé, perquè encara que sigui l'estiu, menjar és un plaer. I no només es menja pel gust, també ja ho saben, que es menja per la vista. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender. It's all over now, it's all over now. Surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.